Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio. El cos és savi, el cos té memòria. Aquestes són dues frases que hem sentit moltes vegades, però són frases que molta gent oblida quan arriba l'estiu. Segons l'estudi de l'Observatori del Càncer de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Comportaments de Protecció Solar i Percepció del Risc de Càncer de Pell a la Població Espanyola, presentat l'any passat, així com de l'Oncobaròmetre, a la part dedicada a percepció i coneixement dels factors de risc del càncer, el 73% dels espanyols vincula el sol amb el càncer de pell, però el 43% el pren de manera inadequada. A més, a partir dels 10 anys, el 35% dels pares comencen a descuidar la protecció solar dels seus fills i els joves entre 16 i 24 anys són els més exposats al sol i els que menys mesures de protecció adopten. És per això que l'Associació Espanyola contra el Càncer recomana als ciutadans de Ripollet que es protegeixin adequadament del sol i que no descuidin la protecció dels seus fills. Nosaltres en aquest darrer informatiu de la temporada ens sumem a aquesta recomanació perquè volem que tinguin un magnífic estiu i que tornin a estar al nostre costat el proper mes de setembre. I dit això, passem ara a conèixer quines han estat les notícies més destacades de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
La Mancomunitat Intermunicipal i Càritas signen un conveni per la creació del servei de mediació hipotecària.
La Regidoria d'Educació amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona ha començat el disseny d'un pla educatiu del municipi amb el nom de Ripollet Educa.
Ripollet ja escalfa motors per la Festa Major. Per anar obrint boca, parlarem amb un dels components de Plis, la banda tribut oficial a Espanya de U2, que oferirà el concert de dissabte de Festa Major.
També parlarem de les activitats més destacades d'aquest cap de setmana, la nova edició de l'Urban Day i el Mullet per l'esclerosi múltiple.
I als nostres estudis també tindrem la visita dels estudiants de Ripollet que han tret enguany les notes més altes a les proves de la selectivitat.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 6 de juliol de 2012 a l'informatiu 207 i el darrer de la temporada. Comencem.
Esteu escoltant Info.
El diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Alberto Villagrasa, va visitar Ripollet el passat dilluns per lliurar a l'alcalde Juan Parralejo l'estudi previ del projecte de restauració del campanar nou de l'església parroquial de Sant Esteve. Es tracta d'una diagnosi acurada de la situació actual d'aquest campanar modernista, així com un pla director que recull totes les actuacions necessàries per a la seva rehabilitació, el que comportaria un cost total del voltant del 1 milió d'euros.
L'edifici consta de planta baixa més 5 plantes i la coberta. La diagnosi realitzada ha detectat lesions estructurals al campanar, així com entrades d'aigua i coloms, falta de manteniment i mesures de seguretat i deficiències en les instal·lacions. L'alcalde, que va agrair la feina feta, va explicar que, donada la situació econòmica, intentaran portar a terme l'obra en petits projectes.
Això, lluny d'espantar-nos en uns moments en què tots sabem, diguem, que estem en una situació complicada, nosaltres creiem que això ens ajuda primer, a saber què és el que tenim, ara ja per fi sabem què és el que tenim, i ens ajuda a poder desgranar tot això en diverses actuacions, perquè està tot molt ben, està tot molt, molt ben especificat, i ens permet fer petits projectes per anar a demanar subvencions a organismes com la Generalitat, que té línies de subvencions per rehabilitar edificis històrics i catalogats, a la pròpia Diputació, que segurament haurem també, com sempre, pues, de demanar ajuda en aquest projecte, i no oblidem que, lògicament, tot això comptant amb el vistiplau del propietari, que és el bisbat. No oblidem de que el propietari d'aquest edifici és el bisbat, i per tant també haurà de concórrer en qualsevol actuació que fem.
Quant a les actuacions del pla director, a partir del qual s'haurà de fer el projecte de restauració, destaca la construcció d'una escala de cargol per accedir al campanar, contemplada al projecte original, però que mai s'havia arribat a fer. Així ho ha planificat l'arquitecte d'aquest estudi, en Josep Torres i Argullol. El diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, per la seva part, es va mostrar satisfet de poder lliurar aquest estudi, assegurant que la Diputació intenta relacionar el patrimoni arquitectònic amb el turisme de qualitat, tot ajudant l'economia local. L'escoltem.
Es plena d'orgull poder recolzar aquesta idea, aquest projecte que té Ripollet, i d'alguna manera, doncs, és veritat que Ripollet no pot aspirar a tenir un turisme que es quedi una setmana sencera, però sí el turisme intern de Catalunya, de la pròpia província de Catalunya i, per què no, de la resta d'Espanya, que vingui a conèixer Ripollet, veure quin patrimoni té. En aquest cas parlem d'un campanar modernista, que a Catalunya, doncs, el modernisme és un dels pares del modernisme, i tenim aquesta sort i poder recuperar aquest entorn, aquest equipament, primer pel ciutadà de Ripollet i després per poder, com deia, ajudar econòmicament amb aquestes visites que podem vindre al Ripollet. Doncs la veritat és que el que vulgui l'alcalde, estarem al seu costat en aquest projecte.
D'altra banda, durant la roda de premsa, l'alcalde va aprofitar per avançar que aviat s'iniciarà les obres de l'ampliació del carril bici entre el poliesportiu i Barberà, amb un cost de 100.000 euros i finançat íntegrament per la Diputació.
A més, Parralejo va anunciar que han proposat un acord a la Diputació per tal que aquesta assumeixi els 250.000 euros de la construcció de la rotonda a la carretera de Marrampinyo. A canvi, tal com va explicar l'alcalde, el consistori assumirà la titularitat dels carrers de Sant Jaume i Calvari.
I la proposta que hem fet per part de l'Ajuntament és que el carrer Sant Jaume i el carrer Calvari, encara que no ho sembli, en aquests moments la titularitat d'aquests carrers és de la Diputació, perquè encara no s'ha canviat la titularitat i consta com a carretera. És a dir, és l'antiga carretera de Montcada a Sant Cugat, que ja la vam descatalogar quan vam fer el pont peatonal, però que queda aquest cul-de-sac que no té absolutament cap sentit, perquè tots sabem que el carrer Calvari i el carrer Sant Jaume, i més ara després de les obres, és un carrer totalment municipal que manté l'Ajuntament, i per tant és absurd que això sigui de titularitat de la Diputació. Per tant, els hi hem proposat que ens cedeixin la titularitat d'aquests espais a canvi de que ells puguin assumir el cost d'aquesta rotonda.
La proposta ja ha estat estudiada tècnicament per part de la Diputació i vista amb bons ulls per part del diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Alberto Vilagrassa.
Jo crec que hem fet la quadratura del círculo, com el que diu, que és millorar un tema de seguretat i mobilitat, acabat el projecte de la rotonda, que és una rotonda que té sentit que estigués on es farà, i donar al municipi, doncs, la titularitat de dos carrers, que, com diem l'alcalde, no té cap sentit que sigui de titularitat de la Diputació i que encara es puguin considerar com a carreteres, que també no ha sentit. Ara hi ha aquest principi d'acord, ara que hem de parlar una mica més, però en principi jo crec que l'acord es tancarà. Però jo crec que la proposta que es va fer l'alcalde, la veritat és que té molt sentit comú, i quan hi ha coses que cauen pel seu propi pes, escolta, jo crec que ens hem de posar d'acord.
Segons va explicar l'alcalde, l'Ajuntament preveu que les obres de construcció de la rotonda s'iniciïn després de l'estiu.
La presidenta de Tor de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, Carme Carmona, i el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Ruglà, han signat un conveni de col·laboració entre dues institucions per posar en marxa el servei de mediació hipotecària que atendrà els ciutadans dels tres municipis. L'oficina de mediació hipotecària estarà ubicada a l'espai de la Mancomunitat a la seu de la Creu Roja i atendrà el públic dos dies per setmana.
El nou servei, on treballaran 32 voluntaris i voluntàries de diversos perfils, oferirà suport a les famílies dels tres municipis que es troben en situació greu dificultat en el pagament dels habitatges i que corren risc de desnonament. El conveni també estableix que Càritas Diocesana de Barcelona i la Mancomunitat treballin conjuntament quan calgui cercar un pis en règim de lloguer social per a les persones que perdin el seu habitatge. Càritas també concedirà ajuts econòmics puntuals en els casos que ho consideri oportú. L'objectiu últim del servei és evitar que la pèrdua de l'habitatge acabi abocant les persones a l'exclusió social i que tothom pugui tenir opcions de tenir un lloc on viure dignament.
La Regidoria d'Educació, amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, ha començat el disseny d'un pla educatiu del municipi amb el nom de Ripollet Educa. Aquest pla vol adequar les polítiques educatives locals, tot conciliant perdó, tot conciliant les accions endegades els darrers anys amb l'actual realitat social i econòmica. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va presentar el projecte al Consell Escolar Municipal el passat dimarts 26 de juny davant la resta de la comunitat educativa. El dia següent tenia lloc la primera sessió de treball per tal de definir les línies de treball del futur pla.
Entre els objectius fixats pel Pla Educatiu Local hi ha els de fer el mapa de les polítiques educatives dels darrers anys, la reorganització de les polítiques actuals tenint en compte el context social i econòmic i definir els àmbits d'actuació, les polítiques i accions educatives prioritàries pel municipi pels propers anys. La primera fase de treball, que s'està realitzant des del passat mes de maig, consisteix en el diagnòstic de la realitat educativa local. Per tal de completar aquest treball, el passat 27 de juny va tenir lloc una primera reunió de treball. En aquesta sessió van participar, a més dels membres de la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn, més de 30 persones entre professionals dels centres educatius, personal de diferents àrees municipals, així com entitats de l'àmbit socioeducatiu del municipi. Després d'aquest primer esborrany es plantejarà un diagnòstic ampli de la realitat educativa local, que haurà de servir per tal d'elaborar el pla. L'objectiu és que el Pla Educatiu de Ripollet estigui enllestit a finals del 2012.
El passat dijous 28 de juny, el Centre Cultural de Ripollet va acollir la jornada Institut Empresa, organitzada per l'Institut Palau-UCIT. L'acte va servir tant per fer un reconeixement a les empreses col·laboradores amb el centre com per premiar la cultura de l'esforç. L'acte també va comptar amb un bon nombre d'assistents i la presència de la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
La banda empresarial va comptar amb una representació de dues empreses per cada família professional. Les empreses van destacar la qualitat de la formació que reben els alumnes de l'Institut Palau-UCIT i va animar els joves estudiants a seguir per aquest camí. Fruit de la seva col·laboració amb l'Institut, el Gremi d'Ascensors de Catalunya va lliurar un certificat a tots els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic, després de superar una prova de coneixements. També l'empresa Omron va lliurar diplomes a tots els alumnes de segon curs de cicle formatiu de sistemes de regulació i control automàtics que van assistir al llarg del curs a diferents sessions de formació. A més, l'empresa ha realitzat aquest curs una donació a l'Institut de diferents equips per un valor de més de 8.200 euros.
Com dèiem, durant l'acte, l'Institut també va voler premiar la cultura de l'esforç entre l'alumnat. Així es va premiar els millors expedients acadèmics de cada grup de segon curs de tots els cicles formatius.
Entre aquests estudiants es troben els alumnes de l'Institut que, gràcies als seus expedients acadèmics, seran els representants en el proper Premi David, que anualment organitza el Centre Metal·lúrgic de Sabadell al Vallès Occidental. Per últim, també es va ressaltar l'actuació que van tenir els 5 alumnes que van representar l'Institut en el quart campionat de formació professional CatSkill en diferents especialitats. L'acte va finalitzar amb unes paraules del director de l'Institut, José Alfaro, qui va comentar que cap alumne de l'Institut Palau-UCIT es quedarà sense poder finalitzar els seus estudis per no poder assumir el nou increment en el cost de la matrícula.
Arran de l'augment d'erugues, conegudes com la processionària del Pi, al Parc dels Pinatons, el Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Ripollet ja ha instal·lat per anys per tal de reduir-ne la seva presència. Des de l'Ajuntament s'ha optat per un sistema més natural, totalment innocu pels éssers humans.
Darrerament s'ha procedit a la instal·lació d'una vintena d'aquests paranys en alguns indrets del municipi propers a la zona de Pinatons, que contenen la feromona sexual de la femella de la processionària i que atrauen els mascles que queden atrapats de manera que no poden fecundar les femelles. Aquesta espècie representa un problema per moltes pinedes, ja que d'una banda consumeixen les fulles dels arbres infectats i d'altres representen una molèstia per les persones, com irritacions de mucoses o reaccions al·lèrgiques.
El passat divendres 29 de juny es va celebrar una nova activitat inclosa al programa que organitza l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet amb la col·laboració de l'agrupació Ripollet Natura. En aquesta ocasió es tractava d'una observació astronòmica guiada pels experts de l'agrupació astronòmica de Sabadell, que va comptar amb l'assistència de més de 50 persones.
L'activitat va iniciar-se amb una projecció a la Casa Natura sobre el sistema solar i algunes curiositats sobre els seus planetes i satèl·lits. Mentrestant, a l'altra aula de la Casa Natura es va desenvolupar un taller per als més petits on van conèixer i construir la constel·lació del seu horòscop. Acabada aquesta primera part, tots els assistents es van traslladar al Parc dels Pinatons, on van passar una bona estona observant, gràcies als telescopis de l'agrupació astronòmica, els cossos celestes que s'apreciaven perfectament en el cel del parc, donades les òptimes condicions meteorològiques.
La propera activitat d'aquest cicle tindrà lloc el proper 22 de juliol a partir de 11:45 a la zona de jocs infantils del Parc dels Pinatons.
Consistirà en una sessió de jocs divertits i de molt moviment que podran comptar amb la participació de tota la família. Recordem que aquestes activitats requereixen d'inscripció prèvia al telèfon de la Casa Natura, al 93 586 5856, o bé via mail a casadenatura@gmail.com.
La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Ripollet, amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, ha endegat una campanya per conscienciar la població de la importància d'adquirir hàbits de protecció solar per prevenir els riscos que comporta una exposició solar imprudent.
Amb aquest objectiu, el proper diumenge 8 de juliol, a partir de les 10 del matí, els voluntaris de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer estaran presents en una taula informativa sobre protecció solar a la piscina municipal en el marc de l'activitat Mulla't per l'esclerosi múltiple. Una altra de les accions organitzades per la Junta Local de Ripollet durant el mes de juliol consisteix en el lliurament de material de prevenció del càncer de pell amb recomanacions per tenir una pell sana i també de mostres de crema solar al casal d'estiu de l'Esplai L'Estel i a la farmàcia Boquet ubicada al carrer de la Lluna número 6. D'altra banda, l'associació ha informat de l'aplicació per a smartphone que han creat per la conscienciació sobretot de nens de 10 a 13 anys. Es tracta d'una aplicació gratuïta que es diu Superprotector.
I acabem aquest primer bloc de notícies tot recordant que el proper dilluns, 16 de juliol, finalitzarà el primer termini de pagament en període voluntari de l'impost sobre béns immobles.
Després de la modificació del calendari del contribuent per aquest exercici, aquells rebuts que no estan domiciliats poden pagar-se en dos fraccionaments, el primer fins al 16 de juliol i el segon des del 25 de setembre al 26 de novembre. Quan aquelles persones que tenen el rebut domiciliat però que per qualsevol motiu no l'han pogut abonar a la data de la domiciliació, poden demanar un duplicat a qualsevol oficina de Catalunya Caixa o bé a l'oficina d'atenció al ciutadà al carrer de el mes número 2 i procedir al seu pagament abans del 16 de juliol.
El 91.3 Info.
El proper dissabte 25 d'agost, si assistim al concert de festa major i tanquem els ulls, tindrem el luxe de traslladar-nos al primer concert que el mític grup U2 va oferir a Barcelona el maig de 1992. I serà gràcies a Please U2, la banda tribut oficial d'U2 des de l'any 1999 a Espanya, que acaba d'iniciar la gira 20 aniversari U2 92. Música, veu, estètica i la mateixa passió és la que els de Gavà, Please U2, posen damunt de l'escenari. Bueno, no, perdó, Miqui Fargas, bona tarda.
Bona tarda.
Et deia Bono, però no, tu ets el Miqui, i la pregunta que volia fer era per què U2?
Bueno, pues mira, és la pregunta del millón. No sé quantes vegades hem començat entrevistes amb aquesta pregunta, però m'imagino que tu mateix amb la introducció ho has definit. És una passió molt gran, segurament és la música que més ens va influir quan érem adolescents o començàvem a escoltar música, doncs, en el meu cas, del grup, doncs, el 87, a l'àlbum de Joshua Tree. Segurament tots els fans d'U2 recordaran l'Actum Baby, que és ja el 92, però el Joshua Tree jo crec que va captar a tot el món. O sigui, va ser un èxit mundial amb el Wizard Without You, el Still Have Fun, una sèrie de cançons, Where the Streets, que jo crec que són, bueno, cançons que ens han acompanyat tota la vida. I després, bueno, vam tindre una formació artística, més tard una formació musical, vam fer cosetes amb els amics, fins que un dia, doncs, estàs cansat d'orquestres o de fer... que està molt bé, que nosaltres ho respectem perfectament i, de fet, de vegades hem treballat a orquestres, però que arriba un moment que dius... estic fent la música que li agrada a tot el món o a la majoria de gent per una festa major, però ostres, m'agradaria fer un grup on fer la música que més m'agrada a mi, i aquesta era la música d'U2. I quan nosaltres vam encetar el grup, doncs era molt complicat que la gent entengués una mica el perquè d'un tribut, perquè només fèiem cançons d'U2. No era molt divertit, perquè venia gent i et deia, oye, haz una de los Guns N' Roses. No, no, es que nosotros solo hacemos canciones de U2. Era, bueno, lluitaves i intentaves aleccionar a la gent a que s'acostumés a un tipus de grup que a la resta d'Europa o al món, doncs, estava molt arraigat. I aquí a Catalunya, doncs, que jo coneixia els Smoking Stones i els Abbey Road. I crec que els tot van, també. Saps què feien? AC/DC, Stones i Beatles. I bueno, jo creia que faltava una mica aquest... de fet, els U2, llavors, quan nosaltres vam començar el grup, estaven fent la gira del Pop Mart. Tampoc eren... bueno, eren mundialment famosos, però en aquell moment el Pop Mart va ser una baixada a la seva popularitat. Mm-hmm. No va tindre després l'explosió que va tindre amb el Beautiful Day, el Vertigo i més endavant.
És que no és només la música, perquè és l'estètica, és el paregut físic, és els gestos, és una mica tot, no? És el que dèiem, si tanquem els ulls, estarem en el concert dels U2. És el que vosaltres voleu?
Sí, el que també et diré que tenim una mica de truco. És a dir, nosaltres això que tu has comentat ara ho mantenim les primeres 5 cançons. Després hi ha un moment a l'espectacle que és un format acústic i fem el nostre escenari 360 graus, no? És la nostra interpretació de l'escenari 360 graus, que això, bueno, sempre és una mica sorpresa, perquè sé que, bueno, hi ha que tindre una mica d'imaginació, però té la seva gràcia. Aquest moment de l'espectacle és un apropament al públic que ens permet, doncs, d'alguna manera apropar-nos com a nosaltres mateixos, i ens permet apropar el nostre carinyo i cap als U2, compartir-ho amb el públic que ve. És una manera d'espullar-se que després, quan tornem una altra vegada a encetar la part final o la segona part del concert, a la gent, jo crec, trobo que ja li dona igual si imitem, si som nosaltres, si no som. Els dona igual perquè, bueno, ja el moment aquell màgic que té el moment acústic o 360 graus, doncs fa que ens fem tots una mica, ens despullem tots i dic, bueno, estamos intentando hacer esto. No, evidentemente no lo somos, ni lo llegaremos a hacer nunca. Simplemente hemos encontrado o hem trobat aquesta manera de desenvolupar. Nosaltres som músics i ens agrada molt ser U2 i hem ajuntat aquestes dues passions. Hi ha gent que no és músic, que li agrada molt els U2 i el que fa és muntar un blog de U2 o una pàgina web de U2 o un club de fans. És a dir, cadascú una mica amb les seves possibilitats, bueno, fa amb la seva passió dels U2, pues, bueno, fa alguna cosa, o alguna porta alguna cosa.
Igualment, com tu deies, sou músics i teniu els vostres propis temes.
Sí,
on els canteu?
Bueno, de fet, el grup ha fet un disc de temes propis, però amb un altre nom. La meitat del grup, no seria tot el grup sencer, perquè no ha pogut ser, però bueno, dos parts del grup, el baixista i jo hem fet un grup a part, doncs, on, bueno, hem tret un disc que fa uns mesos, però ara farem la reedició del disc canviant el nom, perquè hem tingut problemes amb el nom, i bueno, treurem un disc ara amb temes propis, en castellà, i bé, hi ha gent que li troba, o persones que li troben una mica de semblats al so d'U2, però la veritat és que també són moltes influències, no solament dels U2. No hem volgut fer, vamos a hacer U2 en castellano, no ha sigut el plantejament.
I com es diu aquesta formació?
Bé, es deia Mix Mundo, ara es dirà Radiomania.
Radiomania.
És un homenatge a les ràdios també perquè, bueno, jo he treballat molt de temps a ràdios municipals, sé el que és, i sé que es treballa moltíssim per la passió, no per el que et pots guanyar de diners, i fiques moltíssimes hores com a col·laborador, o com, saps, gratuïtament, segurament. No sé si tu o algun col·laborador de la ràdio sap del que...
Tots hem passat per això, sí.
Sí, no? I molta il·lusió. He conegut artistes importants també gràcies a això. I era una cançó, el títol d'una cançó que està en disc. I al principi teníem problemes amb el nom, el disc està editat amb el nom de Mix Mundo, però no el podem fer servir, tot el que hem tingut que frenar tot, i ho tornarem a treure de cara al setembre-octubre amb el nom de Radiomania. I, bueno, aviam, no, si el món de la música en general està tocat, no de mort, però bueno, està tocat, i aquest estiu és complicat per tots els grups, ja siguin famosos o no famosos, si fer versions et dona la possibilitat de fer més actuacions, imagina't fer temes propis. O sigui, és una bogeria. És a dir, és molt, molt complicat, molt difícil.
Imagino, bueno, no ho sé, n'has vist d'altres grups o bandes que també vulguin ser tribut a U2?
Sí, i tant. Sí,
I què tal?
Sí. Bueno, hi ha algunes que fan molt bé, unes altres no tant, però tractem de no competir, o sigui, ja que nosaltres el que, bueno, el que tenim la sort que hem sigut els primers i ja se sap, no? Els que primer s'arriba amb una idea, pues mira, al final, doncs, una mica el temps que portes i les tables, has fet molts escenaris, t'has trobat en moltes situacions, això et dona una veterania, doncs, que és un plus, i que saps que, o la gent quan et contracta, doncs no contracta només la part artística, contracta, doncs, això, una experiència, i sapigué que allò sortirà bé. Aquestes bandes noves, doncs, bueno, hi ha grups que porten poc temps, més temps, llavors no són garantia d'èxit, no? De que a nivell, no sé, a nosaltres ens han contractat per tot arreu, és a dir, o per presentar discos del Sudós amb la Universal i, bueno, i ràdios potentes i tot això, fins a fer bodes i bautizos, no?, entre cometes. Mm-hmm. I tot ho hem pres des de, això sí, des de la humilitat, i hem actuat amb la mateixa intensitat, si era un cumpleanys d'una persona que ens contractava perquè era un fan d'U2, o si és que actuàvem a l'Arena de Madrid presentando el Vértigo. Saps? O sigui, la motivació, home, no és la mateixa, però sí que tu tens que aportar la teva experiència perquè sembli la mateixa.
Mm-hmm. Quin és el tema o els temes que més t'agraden o que creus que millor interpretes?
Uf, jo crec que els més difícils són els més populars, el With or Without You i el One, a nivell vocal. Mm-hmm. Estic parlant a nivell vocal, són molt complicats, perquè la gent són les cançons que té més arraigades, més escoltades, i el Bono el que té és que va, actualment ha perdut veu, no té la potència de veu que tenia al principi, però ha guanyat en interpretació. Clar, el guanyar en interpretació vocal el que fa és complicar molt el tema de les notes, les pujades, les subides, les intensitats, i amb el One sobretot es nota moltíssim, encara que és una cançó ja antiga, no?
Mm-hmm.
Però són les dues cançons més agraïdes d'interpretar. Personalment m'agraden totes, però sí que és veritat que, no sé, quan escoltes alguna d'aquestes dues cançons és diferent. Jo vaig escoltar una vegada Rafael Bono, que va dir, mira, si ets músic, no m'he preocupat de trobar aquella cançó, saps? Si després d'aquella cançó que serà la que et farà popular, venen d'altres també bones, doncs perfecte, però si no, mentre tinguis aquella cançó ja hauràs passat a la història, no?, per dir-ho d'una manera. I ells han tingut la sort de que, bueno, és el With or Without You i el One. Després els fans, o els no fans, diran, ostres, no, però l'Street, o el Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, comences a pensar. Un dia vaig escoltar una entrevista als Smoking Stones i els van dir, bueno, és molt difícil fer tribut als Smoking Stones perquè tenen molts discos i moltes cançons. Per exemple, serà més fàcil fer un tribut als U2 perquè tenen molts menys èxits. Ostres, jo em vaig quedar flipant i dic, hòstia, pues, jo començo a pensar en cançons i em surten repertoris de 30 temes.
I no acabes, no?
El grup flipa, diu, ostres, on va? Si només tenim que actuar una hora, o si con 12 canciones, con 12 canciones hay suficiente. No sé, perquè jo trobo que 18 cançons són obligades i després igual pots arribar a les 20, doncs, bueno, apurant, però 18 cançons, aquestes no les pots treure, no les pots...
Mm-hmm. Parlem, si et sembla, d'aquesta nova gira que heu presentat el mes de maig, aquest nou projecte, la gira U2-92. Parla'ns d'aquest projecte, Miqui.
Sí, doncs mira, és un projecte que jo recordo que fa 20 anys, doncs, vaig estar al primer concert dels U2 a Barcelona, que va ser l'any 92 al Palau Sant Jordi, el 16 i el 18 de maig. I amb això, amb aquesta dada, doncs, volíem fer una, doncs, això, encetar una gira recordant aquell repertori, el primer repertori que vam fer els U2 a Barcelona. I el que fem és repetir les mateixes cançons de l'any 92, i és un espectacle que hem titulat això, U2-92. Encara que té una aplicació per a festes, que com tens més temps que a una sala, doncs segurament després farem un par de visos amb els èxits actuals.
Mm-hmm.
Perquè sabem que és una festa major i que, bueno, que allò la gent no ha pagat expressament per veure't, sinó que vindrà a veure una mica i a saber pues no sé, una idea global del repertori o de la història del Sudós.
Llavors també fareu la gira, o sigui, fareu el concert del 92 més algun tema que sabeu que són els
sí,
que la gent...
Sí, farem el concert del 92 i després farem un bis amb temes actuals, perquè no poden faltar Vertigo, Beautiful Day, Elevation... Bueno, si començo, terminaré. Però, de fet, el repertori del 92 conté el més important de U2, de 30 anys d'història. Després, aquests 30 anys, o sigui, aquest repertori tu li tens que afegir, doncs, els èxits puntuals del Beautiful Day, l'Elevation, Vertigo i poder alguna cançó més que se m'escapa. L'últim disc no ha tingut tanta, aquest que es deia No Line on the Horizon, no ha tingut tanta popularitat com els altres. Però, bueno, però està força bé.
Hem de dir que vosaltres heu estat nominats diverses vegades als Premis Artistes i Representants de Catalunya. Sí. Això vol dir que el món artístic us valora.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, no l'hem guanyat.
Bueno, però...
No, però ja està molt bé, ja està molt bé. I tant, i tant. A més, aquella nit és una gala molt maca i pots trobar-te amb artistes molt importants i coneixes gent com el Gerard Quintana o, bueno, artistes catalans que són molt importants i bueno, t'agrada, no és que estiguis a aquella alçada, però bueno, et sents recompensat perquè la nostra tasca és una tasca de pica pedra directament i és una mica com el circo, no? Té la seva part que sembla que tot sigui molt maco, però uf, el treball que hi ha al darrere és molt dur. I bueno, és una recompensa, clar, i tant.
Miqui, continuaran els èxits de U2 i els èxits de Plis?
Jo espero que sí. Espero, em sembla que els U2 no, de moment, no sé fins quan faran discos. Jo crec que estan preparant ja un altre de cara a, no sé, igual l'estrenen d'aquí un any o un any i mig. Cançons en tenen, o sigui, que poden escollir, el que passa és que són molt exigents i no volen tindre ara el semifracàs que van tindre en l'últim disc i llavors jo crec que s'ho miraran molt millor. I, bueno, mentre ells siguin a carretera, entre cometes, pues nosaltres també.
Vosaltres tireu també de la força del directe, no? Us heu plantejat gravar discos?
Bàsicament, no, com a versió no. No, bàsicament és el directe, és el que té sentit. Perquè el gran atribut és fer arribar la música dels U2 a on els U2 no poden fer-ho arribar. Llavors, això és el directe. Actuar a llocs petits, a llocs que ells, igual, amb tot el respecte, no? Però que no anirien mai. I fer-ho en directe, és a dir, intentar transmetre la força que té el directe dels U2. Jo crec que tenen un repertori molt, molt maco, que gairebé és com una pel·lícula, no? Comences d'una manera, és com una història, perquè després, a la part final, són totes les cançons amb bons sentiments, cançons solidàries, i hi ha una part al mig que són les cançons que, bueno, es protesta de la violència, de les guerres, de tot això, del conflicte del terrorisme a Irlanda. És a dir, té moltes fases i és un repertori molt, molt agraït, que encara que no siguis fan U2, t'agradarà.
Doncs nosaltres estem impacients, Miqui Fargas, que és un dels quatre components d'aquesta banda tribut oficial d'U2, Plis, t'esperem el 25 d'agost a Ripollet. Moltes gràcies per haver-nos atès.
De res, gràcies.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Aquesta setmana la fotografia ha estat la gran protagonista de les sales d'exposicions del Centre Cultural. Per un costat, Fobos, d'Acció Fotogràfica Ripollet, i per l'altre, Ripollet, anys 80, una emotiva mostra de Focer que ha fet reviure la infància i joventut de molts veïns i veïnes de la vila.
La primera inauguració va ser la de Fobos a la Sala d'Art. Joan Serrano, president d'Accions, explica com neix aquesta mostra.
De l'exposició col·lectiva de Fobos va néixer, crec recordar, el setembre de l'any passat, dintre d'unes jornades d'acció fotogràfica que fèiem d'idees i de projectes. Llavors, bueno, es va valorar sobre la taula molts projectes de molts socis, es va fer una votació democràtica i de les guanyadores, doncs, bueno, va sortir aquesta de Fobos com a millor col·lectiva.
I com dèiem, Afocer ha presentat a la Sala 1 una mostra des d'un punt de vista més nostàlgic, ja que a través de les seves imatges podem reviure com era el Ripollet fa més de 30 anys.
Ripollet, anys 80, està formada per imatges de Laureà i Santiago Pinyol, Miquel Alba i Joan Mimó. Un dels autors, Miquel Alba, recordava els micròfons de Ripollet Ràdio les sortides a fer fotografies fa 30 anys.
A mi, com que m'agradava la fotografia artística, i el que m'agradava sempre, pues, jo el que feia des de l'any 70-72, per any més o menys, pues jo sortia, com que vivia aquí a Ripollet, pues, lògicament sortia al carrer i feia fotografia del que havia. I com que m'agradava la fotografia artística, pues, el que anaves a buscar, qualsevol element. Anaves a buscar la casa de pagès, buscaves el conreat del camp, la vinya, tot eren vinyes, anaves a la muntanya, anem a sortir de la casa i eren vinyes, tot era muntanya, no com ara, ara n'hi ha res. I clar, sorties i feia fotografies, el que passa que llavors no et feia la idea del que canviaria a Ripollet.
Les dues exposicions es podran veure fins al 27 de juliol.
Demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda, la Regidoria de Joventut i Ciutadania organitza una nova edició de l'Urban Day a la pista d'esquate del Parc del 1er de Maig. L'activitat d'esquate es basarà en les diferents exhibicions que faran tots aquells joves que vulguin participar.
Enguany, la distribuïdora Macarroni Distribució col·laborarà amb l'esdeveniment i aportarà diferents premis als participants que realitzin les exhibicions més destacades. Per això es comptarà amb dos jutges professionals i un speaker que farà de dinamitzador de l'activitat.
I recordem que el proper divendres, 13 de juliol, comença el visionat dels curts seleccionats a la 14a edició del certamen de curtmetratges. La Regidoria de Joventut i Ciutadania ha informat que enguany s'han presentat un total de 172 obres i han fet una valoració molt positiva d'aquesta dada.
El visionat dels curts preseleccionats es farà els dies 13, 14 i 15 de juliol al pati del Centre Cultural a partir de les 10 de la nit. El dia 21 de juliol, al mateix escenari, es farà públic el veredicte i tindrà lloc l'entrega de premis del certamen, així com del 5è concurs de curts exprés.
La plataforma d'afectats per les participacions preferents va realitzar aquest dimecres una recollida de signatures en favor d'un manifest elaborat per la pròpia plataforma en contra de les entitats bancàries que han comercialitzat aquests productes.
Tal i com van anunciar durant la darrera trobada que va realitzar aquest col·lectiu al Teatre Auditori, es tornaran a trobar el proper dimecres 11 de juliol també a la plaça Pere IV de Ripollet per tornar a recollir signatures i posteriorment faran un recorregut per diferents bancs i caixes per entregar el manifest.
Esteu escoltant Info.
Del total de 65 alumnes de segon de batxillerat dels instituts de Ripollet que s'han presentat en guanyar les proves d'accés a la universitat, 62, és a dir, tots menys 3, han aprovat la selectivitat. Així, Ripollet es troba dins la mitjana de Catalunya, on el 95,21% ha aprovat l'ESPAU. Uns estudiants que l'any vinent iniciarà la seva vida universitària en el marc d'una situació econòmica i social prou complicada. Per parlar-ne del seu present i futur, avui ens acompanyen alguns dels estudiants de Ripollet que han tret les notes més altes de la selectivitat. Donem així la benvinguda a Ivan Pisa, de l'Institut Can Mas. Bona tarda. Hola. També la Mireia Alcalà, de l'Institut Palau-Cid. Què tal?
Bona tarda.
I el Jordi Soldevila, de l'Institut Lluís Companys.
Bona tarda.
Bona tarda a tots tres. Comencem parlant amb l'Ivan. Tu ets el que ha tret la nota més alta de Ripollet, el 9. Jo deia 33 i tu has dit 332. 9,332.
Sobre 10, sí.
Què ha suposat per tu saber que era la més alta?
Me'n vaig assabentar ahir, per la tarda, quan vaig mirar la revista de Ripollet, no sabia res. I una gran sorpresa perquè no m'ho esperava. Pensava que seria juntament amb ells dos, estaríem allà, però quan vaig veure aquella notícia em vaig quedar bocabadat, sincerament.
Tu sorties avui, hem vist l'article, l'entrevista a la revista de Ripollet, que perquè havies aconseguit una segona posició als Premis Argó de la Universitat Autònoma, és així?
Efectivament.
Quin era el teu projecte, aquest treball de recerca?
Aquest treball de recerca era d'àmbit tecnològic i era la creació d'un dispositiu de seguiment solar que es dirigia ell sol, buscant el sol durant totes les hores de llum. I, bueno, és, per mi ha sigut un intent de fomentar l'energia renovable aquí al poble, ja que tenim espai suficient, i fins i tot jo crec que si realment el govern decidís fer-ho, es podria arribar a fer moltes grans coses amb aquestes noves tecnologies de l'energia renovable i tot això.
Seràs molt ben rebut a la Casa Natura, ho saps, no?
Sí.
Abans fèiem conya perquè dèiem, vas sobrat, però és que és cert, vull dir, un 9,33, quina nota necessites per la teva carrera?
Un 5,5 a l'autònoma. I en principi...
Jordi riu.
Oh, no sé si riure o plorar.
Què és el que estudiaràs?
Estudiaré enginyeria en sistemes de telecomunicació.
Molt bé. Mireia, de l'Institut Palau Cid, un 8,84. Satisfeta?
Molt, molt.
Sí, no?
No m'esperava treure tanta nota, la veritat. Tampoc la necessitava, però jo què sé, vaig pensar que era millor assegurar que no quedar-me curta i no provar.
Mm-hmm. Després m'explicareu si vau estudiar molt o no, que això és un altre. Tu què estudiaràs, Mireia?
Jo, Administració i Direcció d'Empreses.
I vas sobrada, tu també?
Sí, perquè en veritat necessitava un 5.
Bueno, va bé. També tenim de l'Institut Lluís Companys el Jordi Soldevila. Quina ha estat la teva nota?
La nota de selectivitat vaig treure un 7,15. Uh-huh. Però juntament amb la nota de batxillerat va fer una nota sobre 10 d'un 8. 8,008.
Molt bé.
Però gràcies
això dona sort, no?
Sí. És el número de la sort pels xinesos.
Mira.
El que passa que amb les ponderacions de la nova selectivitat ara tinc un 11,6.
Molt bé. Tu ets company d'una altra noia, que és la que ha tret la nota del centre més alta, el 8,9.
Exactament.
Que no ha pogut venir.
No ha pogut venir, és la Marta Colomines, i et va treure la millor nota de batxillerat i també la millor nota de les PAU de l'Institut Lluís Companys.
Molt bé.
No et sabria dir ara la nota, per això.
Què estudiaràs, Jordi?
Pues vull fer medicina. Aleshores, jo sí que necessito nota. No aquí la gent que va aquí sobrada amb un 5. Jo estic a una dècima de la nota de l'any passat, de la nota de la primera assignació. Aleshores, jo segurament m'hauré d'esperar a la segona assignació per poder entrar. Així yeah. Que estic, jo sí que estic... Encara no se m'ha acabat el meu calvari, diguem-ne.
Però tens possibilitats? Com ho veus, el panorama?
Home, hi ha la possibilitat de que pugi una mica, de que baixi una mica la nota, no? Però... l'any passat a la segona assignació va baixar un 11,5, d'un 11,72 crec que era, fins a un 11,5, és a dir, baixar fins a dues dècimes. Jo estic en el marge d'una dècima, espero que sí.
Creuem els dits, tens el número de la sort. Esperem.
He fet reclamació i tot de les notes, a veure si fins i tot me les apugen, però bé.
Jo anava a preguntar, dic, imagino que teniu companys que no podran accedir a les carreres que volen i que per ells, clar, en aquest moment de la seva vida és com un drama. A tu, si no arribessis, què passaria, Jordi? T'ho has plantejat?
És el que jo he dit, que jo he dit moltes vegades, que a les altres carreres de ciències que tinc en ment puc accedir perfectament amb la nota que tinc, però la que jo vull, que és medicina, no. Està una mica més complicat, no? Però hi ha la possibilitat. Jo encara no perdo l'esperança, diguem-ne.
Molt bé, molt bé.
Però, clar, això és molt... Sempre hi ha solucions, que no, a vegades hi ha gent que només vol anar a una carrera, vol fer una carrera en concret i després es fica a la carrera i no era lo seu, o sigui que...
Hi ha gent que després canvia el primer any, se n'adonen que no?
Exacte.
Què us han semblat les proves de selectivitat? Que no vol dir que la nota alta és perquè siguin fàcils.
Home, n'hi ha exàmens que dius, mare meva, on m'he ficat? Sobretot si jo, en el meu exemple, he fet un batxillerat de ciències i els exàmens que més m'han costat han sigut els de llengües. Però, bueno, jo crec que si durant tot l'any has portat un bon batxillerat i has estat estudiant quan et toca i fent el que et toca, és com un examen més. O sigui, n'hi ha la pressió aquesta, dius, m'estic jugant la nota d'entrar a la universitat i m'estic jugant al futur, però igualment... Quan arribes allà et seuen en el teu lloc i et donen les exàmens, dius, bueno, un examen més, l'hem de fer i com millor sigui.
El toro.
Sí.
Què opineu de la prova específica?
Home, jo crec que és una gran oportunitat per a aquella gent que necessita nota, com per exemple el Jordi, per tal de pujar la nota, perquè si és la, et pondràs 0,2, pots pujar fins a 4 punts. Per tant, jo crec que és una gran oportunitat.
A tu et va servir, Jordi?
Home, molt. Vaig treure un 9 a les dos exàmens que em pujaven nota i per tant em va pujar fins a 3,6 punts més de la nota que tenia. Per tant, clar, allà tinc l'11,6. Si no hagués sigut per aquests exàmens... Clar, però és un examen que potser a alguns els hi pot servir com... Alguns, a mi, per exemple, em van anar bé, em van servir. Altres ja et van malament, no et serveixen per res.
Però el positiu és que no perds nota.
Exacte.
Si treus un 0, per exemple, a la fase comú et baixa molt la nota. Aquí treus un 0 i et queda la mateixa nota que tenies abans, per tant, és positiu.
Teníeu clara la carrera que volíeu fer abans del batxillerat?
No.
En el meu cas, sí. Des de tercer de l'ESO he estat volgut fer telecomunicacions i de moment continuarem amb la mateixa idea.
I vosaltres? Vosaltres no?
Jo sí.
Tu sí.
Jo no. Jo vaig començar amb lletres. Jo és que sóc un any més que ells. Mm-hmm. Vaig canviar de batxillerat i perquè jo estava a lletres, jo volia fer història o filologia catalana, però vaig dir jo necessito ciències i em vaig canviar a ciències. I vaig dir si faig ciències, faig medicina. I aquí estic.
Ahí estamos. El vostre èxit com a estudiants l'atribuïu més a un bon professorat, a una capacitat intel·lectual vostra o a un esforç molt gran?
Uf. Pregunta complicada.
Jo crec que és una mica les tres coses.
Sí.
D'una banda, l'esforç que tu dediquis, perquè per molt que tinguis capacitat, si no t'esforces no arribes enlloc, però d'altra banda, el fet que tenir uns bons professors que estiguin darrere i que t'ajudin, doncs també et fa poder millorar.
Us motiven al col·le, a l'institut?
Estàs fent unes preguntes molt difícils, eh? I em poses en un compromís molt gran. Jo només dic això. Però a la pregunta... Jo he tingut molts bons professors normals i professors que jo ni, fins i tot no diria que són professors, ¿vale? Aleshores, en aquest marc, clar, no saps fins a, o sigui, no saps quin punt tu com a estudiant pots dir són bons professors o són mals professors, però en el meu cas jo puc dir que he tingut molts bons professors que m'han servit de molt. I clar, hi ha altres que no puc dir el mateix i que
però sense esforç no arribeu enlloc, això no. Està clar, no?
No,
potser és l'element més important.
Sí,
perquè hi ha gent potser que no té la capacitat. Jo, per exemple, jo sé que, per exemple, miro alguna cosa i se'm queda potser més ràpid que no una altra persona, no? I sé, però...
Està bé que ho reconeguis, perquè això hi ha gent que no ho diu i fa ràbia.
Jo a l'ESO era dels que el dia abans ho mirava i anava
això
a l'examen.
Això ja no ho diguis.
Però a l'ESO és una altra cosa, el batxillerat ja és diferent.
Què espereu de la universitat? Per què universitat? Per què carrera i no cicle grau superior?
No sé, jo personalment crec que cicle de grau superior, mentre tu estàs a la universitat, ells només fan 2 anys i quan acaben ja tenen un títol, mentre tu has de fer 4 o 5 i t'has d'esperar a aprovar tots els exàmens per poder tenir el teu títol de carrera universitària. Però bueno, són dues coses totalment diferents. Un títol, necessitem persones que facin cicles formatius perquè en aquest món hi ha treballs de tot i valen el mateix que les persones que van a la universitat. O sigui, no per dir faré un cicle formatiu ets menys que qui diu anirà a la universitat. L'únic que passa és que n'hi ha preferències, n'hi ha persones que prefereixen universitats i persones que prefereixen cicles formatius. Jo, per exemple, faré universitat perquè la meva carrera bàsicament és purament universitat i si jo... Sota el meu punt de vista, si faig un cicle formatiu, estaré utilitzant 2 anys que potser em servirien més per estar en una carrera universitària.
Perquè primeu la sortida laboral o el que us agrada?
Una mica les dues coses, jo crec. En el meu cas.
Bueno, metges fan falta. O no?
Sí, però ja posa moltes traves, eh? Ara els metges, pobres, ja veia una mica... Falten metges, però apugem les notes.
Uh-huh.
És una mica aquesta contradicció que
hi ha. I enginyers també
fan falta, però bueno, en aquest cas jo no ha sigut per la sortida laboral, ha sigut per devoció.
Us imagineu treballant fora? Que aquí no hi hagi feina?
No, és que jo no imagino altra cosa que treballar fora ara. Per ara mateix només m'imagino treballar fora.
I tu, Mireia?
Jo, treballar durant un temps fora m'agradaria, però de manera permanent no ho sé, això ho hauria de veure en un futur.
Tu te n'aniràs a Alemanya o no?
Jo sempre estic a casa fent la conya d'aquí a 5 anys me'n marxo a Alemanya i perquè la cosa tal com està en aquest país no va molt bé, però realment opino com la Mireia de que personalment a mi m'agradaria quedar-me aquí perquè tinc tota la família, tinc tots els amics i anar-te fora és començar una vida nova i sempre costa. Que em diuen d'anar a treballar, per exemple, 1 any, 6 mesos, jo firmo, o sigui, però clar, m'agradaria sempre tornar.
Vosaltres sou el futur. No em mireu així.
I el futur com està?
Quan parlen de les altes dades d'atur juvenil, què dieu? A mi no em tocarà? O...
Esperem que no toqui.
Jo espero que no.
Que és molt complicat, perquè per exemple la taxa d'atur, per exemple la crisi de quan als 90 els, va ser una taxa també que va afectar molt els joves, però després, d'alguna manera, els joves que van venir després van, d'alguna manera, poder tenir treball. Clar, eren uns altres temps, però és que ara la crisi que tenim ara és una crisi més que potser durarà, o no sabem si durarà molt.
Necessitem economistes. Sí. A veure si algú canvia d'idea. M'agradaria seguir parlant molta estona amb vosaltres. Ha estat un plaer poder comptar amb nosaltres amb l'Ivan Pisa de l'Institut Can Mas, amb la Mireia Alcalà del Palau Cid i el Jordi Soldevila del Lluís Companys. Gràcies per haver-nos acompanyat. Avui acomiadem la temporada de ràdio, l'últim informatiu, i llavors després de dir adeu a vosaltres direm adeu ja a tothom que ens estigui escoltant fins al setembre amb una bonica cançó. Gràcies, nois, que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
El 91.3 Info.
Doncs nosaltres recomanem aquesta música perquè és, no són els U2, són els Plis, són els que actuaran a la Festa Major, nois. Heu d'anar a aquest concert, que ja heu acabat d'estudiar i teniu temps. Llavors, abans d'acabar l'informatiu, Francina, quin temps farà aquest cap de setmana?
Doncs ens esperen uns dies una mica estranys perquè farà calor, però i l'ambient serà suportable, especialment als vespres, però augmentaran els núvols i les probabilitats de pluja, i això farà que faci xafogó. De cara a dilluns, per això, sembla que tornarà el sol.
Molt bé, doncs nosaltres acomiadem, com dèiem, aquest informatiu avui divendres 6 de juliol de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, la Francina Ricarti, qui us parla, Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Nosaltres, com dèiem, doncs amb aquest tema de Plis acomiadem aquest informatiu fins al setembre. Gràcies per la seva atenció i bon estiu. Rising